ho llegim avui a La Vanguardia, que Catalunya confinarà les aus fins a mitjans d'abril per un brot de grip aviària que s'ha detectat al costat del Segre, del riu Segre. Els agents rurals de la Generalitat van trobar quatre cignes i una cigonya morts que tenien aquesta malaltia. Avui volem parlar de què suposa aquesta arribada pels animals a Catalunya, si és realment greu i com afecta el bestiar. Per això saludem el Quim Segalés, catedràtic de l'Autònoma i investigador de l'IRTICRESA per grip aviària. Quim Segalés, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
De què estem parlant exactament per tota aquella gent que no en tenim ni idea d'aquesta informació que avui signa el Joaquim El Catxo a La Vanguardia? Si és greu que s'hagin detectat casos d'aquest virus a Catalunya, a quins animals afectaria?
A veure, d'entrada, gairebé era una cosa esperada, i m'explico. De fet, a nivell de centre Europa i nord d'Europa, doncs ja hi ha hagut una sèrie de brots de grip aviària durant aquests pràcticament finals d'estiu, tardor i hivern. Perquè us en feu una idea, des de l'1 d'agost fins al 27 de desembre s'han arribat a detectar i descriure fins a gairebé 1.200 brots de grip aviària arreu d'Europa. Aleshores, clar, que ens acabés arribant, tenint en compte que la transmissió és a través d'aus salvatges o silvestres que van migrant per diferents zones, en aquest cas d'Europa, doncs gairebé era d'esperar. Gairebé és estrany que no ens hàgim tardat tant en què ens arribés. Però el cas que ens ha arribat és com el que ens havia passat altres vegades, en què, de moment, almenys, s'han detectat només alguns animals salvatges, concretament aquesta cigonya i aquests altres animals, que, de fet, tot s'ha confirmat, és casos de grip aviària, però això vol dir que simplement hem de començar a pensar en aplicar una sèrie de mesures de bioseguretat amb el que serien les aus que tenim, sobretot aus de corral o les aus de producció, però tampoc cal ser alarmista en aquest cas, en cap cas.
Mm-hmm. Llavors, a tota la gent que té bestiar tipus aus, per entendre'ns, és a dir, galls, gallines, etc., sí, ànecs, tot això, què se'ls recomana o què se'ls obliga a fer?
Bé, de fet, el Ministeri d'Agricultura ja a principis de desembre va fer una mica d'actualització del que era la situació epidemiològica a Europa i també va declarar que el risc de possibilitat de grip aviària a l'estat espanyol era elevada. Per això us deia que més o menys era esperable que succeís. I a partir d'aquí, en aquesta actualització, el que es van és dictaminar una sèrie de mesures, una de les quals és la que reflecteix aquí a La Vanguardia, concretament, que és aquest confinament. És a dir, més que un confinament és prohibir que es trobin a l'aire lliure a expenses de que puguin tenir cert contacte amb aus silvestres. És a dir, podrien estar a l'exterior, però haurien d'estar protegides, sigui amb tela ocellaire o que hi hagués algun tipus de protecció que impedís l'entrada d'animals salvatges. Però aquesta és una de les mesures. De fet, n'hi ha altres, perquè també s'ha prohibit, per exemple, l'utilització d'aus, sobretot tipus ànecs, oques, cignes, com a esquers o reclams de caça. També que hi hagi també hi ha la prohibició de la cria d'aquests tipus d'animals amb altres espècies de corral, perquè se sap que tots els anseriformes, és a dir, aquests ànecs, cignes, són molt susceptibles a la grip aviària i moltes vegades no manifesten sintomatologia clínica, amb la qual cosa és molt fàcil que puguin anar transmetent sense que gairebé ens n'adonguem algunes vegades. I, a més, també hi ha altres prohibicions, com, per exemple, que l'aigua que rebin aquests animals, que siguin animals de granja, etc., doncs que sigui una aigua que no hi tinguin accés animals salvatges, aus salvatges, per exemple, per la por que es pugui contaminar. Per tant, tot això són una sèrie de mesures de bioseguretat que s'apliquen per tal d'intentar evitar, en tots els casos, que hi hagi un salt de la grip aviària de les aus silvestres cap a les aus de producció, bàsicament.
Com es pot detectar si un ocell té o no té el virus?
Bé, de fet, normalment hi ha dos tipus de vigilància que es fan, sobretot en aus de producció, que és el que s'anomena vigilància activa, és a dir, anem a granges que tenen algun tipus de problema que és anòmal i anem a analitzar animals si tenen o no tenen grip aviària. I, de fet, la tècnica més habitual per tal de detectar el virus de la grip aviària és la famosa PCR que estem parlant des de fa 2 anys de forma sistemàtica i gairebé cada dia. Per tant, aquesta és una possibilitat. Després hi ha el que és el que s'anomena la vigilància passiva. La vigilància passiva, d'alguna manera, seria que, perdoneu, aquesta vigilància passiva seria quan hi ha alguns d'aquests problemes que notem a nivell de granja, és a dir, que hi ha més mortalitat, que hi ha una caiguda de posta, etc. Vigilància activa, és, us ho estava dient malament, la vigilància activa és quan anem a mostrejar una sèrie d'explotacions en base a una avaluació de risc. Diem, no, en aquella zona podria haver-hi, anem a veure si en trobem o no. I en aus salvatges només es fa vigilància passiva, és a dir, si trobem aus mortes o si trobem aus malaltes, doncs són aus que s'acabaran fent anàlisi. I, per tant, aquesta és la manera de poder saber si un au o no s'ha pogut infectar amb el virus de la grip aviària.
Estem parlant d'aus, eh? Es pot transmetre altres tipus d'animals o no?
Bé, bàsicament estem parlant d'aus. El que sí que és cert, perquè, com també ens han demostrat tantes altres malalties, hi ha un determinat risc zoonòtic, és a dir, de passar a les persones. De fet, la major part dels virus de grip aviària que s'han detectat aquí a Europa durant aquests últims 6 mesos són del que s'anomena el subtipus H5N1. I aquest és un subtipus que en el passat s'ha demostrat que pot ser zoonòtic. El que passa que la capacitat de que hi hagi una transmissió a les persones en el nostre context, estem parlant del context bàsicament europeu, però també de moltes altres parts del món, és molt difícil. Cosa que potser no és tan difícil a països del sud-est asiàtic, sobretot, perquè allí conviuen molt més properament aus i persones. És a dir, perquè hi hagi una infecció hi ha d'haver un contacte directe entre aus i persones i més o menys sostingut, és a dir, que la càrrega vírica sigui suficient com perquè es pugui transmetre. I, de fet, ús molt important. De fet, fa unes hores hi havia una notícia que, de fet, s'ha publicat ja en diferents mitjans, en què el Regne Unit ha detectat un cas de grip aviària en una persona. Mm. Certament, només en una, i, de fet, aquesta persona sembla ser que l'han aïllat, que està bé, però aquesta persona tenia un contacte regular, sistemàtic, amb animals que estaven infectats, i, per tant, aquesta ha estat la raó, realment.
Per tant, tots tranquils, que no passa, que no passa absolutament res. Per cert, que hi ha algun tracte... O sigui, de la mateixa manera que nosaltres ens han dit, mira, amb aquest coronavirus ens posem una vacuna i si cal dues i si cal tres, hi ha algun tractament tant per les aus per la grip aviària o per si existeixen vacunes, per exemple?
Sí, de fet, de vacunes se n'han desenvolupat, inclús se n'han registrat en alguns països, però no pas a tot arreu, de forma sistemàtica, perquè normalment les polítiques de la Unió Europea a dia d'avui és que si hi ha un brot, en terme general, doncs s'elimina la granja on hi ha aquest brot. Que, de fet, quan, si ho recordeu, l'any 2017 ja en vam tenir també aquí a Catalunya varis brots i que, de fet, a més, ens van afectar a granges comercials, sobretot d'ànecs, i es van eliminar aquestes explotacions. Però, per exemple, en les persones no hi ha vacunes enfront al virus de la grip aviària, però, en canvi, sí que hi ha productes antivirals i, de fet, com a mínim, els que es descriuen, sobretot, són l'oseltamivir, que tothom el coneixerà amb el nom de Tamiflu, que, de fet, també quan hi va haver la pandèmia de l'any 2009 de grip, doncs el Tamiflu era, en aquest cas, la medicina de recomanació de tractament, i també n'hi ha una altra que es diu Zanamivir, es comercialitza amb el nom de Relenza, que també es poden utilitzar. Per tant, de productes antivírics, a diferència del que ens va passar en el seu moment al principi de la Covid-19, doncs per la grip aviària sí que en tenim i són força eficaços.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat i que ens hagi il·lustrat amb aquest tema, que avui necessita La Vanguardia, repetim, sobre aquesta arribada de la grip aviària que ha arribat, bàsicament, al costat del riu Segre, es diu, oi?
Correcte.
I això per algun motiu, en aquesta zona? Perquè els aus migratoris que han vingut de no sé de quin lloc hauran vingut, ha sigut més fàcil de contagiar-les, a les d'aquí?
Bé, normalment, les aus silvestres, o els llocs que són de major risc, tendeixen a ser zones on es concentren aquests animals. Per tant, a les vores dels rius, els aiguamolls, etc., són zones que típicament hi ha acúmul en volum, en nombre, d'aus salvatges, amb la qual cosa el risc de que allí hi hagin events de transmissió entre aquest tipus d'animals és elevat. Per tant, no és d'estranyar que hagi estat a la vora d'un riu o a la vora d'una zona humida.
I puc fer una pregunta?
Sí, tant.
Hi ha algun risc de que s'hagi, per exemple, esperem que no, de sacrificar tota la població d'una granja d'aviar per aquesta infecció, per aquest virus?
Bé, en el cas de que hi hagués, eventualment, la infecció d'una granja de producció, en aquest cas podria ser pollastres, etc., que s'infectés amb el grip amb la grip aviària, sí, la que anomenem d'alta patogenicitat, perquè és la que estem parlant ara mateix, doncs, efectivament, la normativa a dia d'avui és el sacrifici de l'explotació.
D'acord.
Que és el que, insisteixo, ja ens va passar l'any 2017, perquè en aquelles dades hi va haver més casos i potser va ser més mediàtic encara, perquè sí, van sortir un número més o menys important de granges que es van sacrificar.
Aquest professor amb qui estem parlant, el Quim Segalés, és membre del Consell Científic Assessor de Covid-19. Però des del punt de vista, des del punt de vista que presideix la Magda Campins, que però des de la vessant de la salut animal, perquè estem parlant de que efectivament això té unes moltes branques de les que pengen. Li pregunto, ja al començament de l'obra, quan va començar el 2020 tot, parlaven de que fins i tot crec que un lleó o un tigre de la, del zoològic de Nova York havia s'havia contaminat en Covid. Es parlava de que si els gats, alguns gats eren transmissors els de la malaltia, o els gossos. Tot això ha quedat en no res, professor?
No és que no hagi quedat en no res. Tot això ha anat a més. M'explico, també. Resulta que quan va començar doncs, la primera descripció de la Covid-19 a principis del 2020, doncs lògicament el focus va ser la malaltia humana i la malaltia de les persones, perquè la fi a la cap és una malaltia de transmissió entre persones i que sobretot afecta les persones. Però hi ha unes víctimes col·laterals que són una sèrie d'animals, que són susceptibles, entre d'ells les mascotes tipus gos i gat, els grans felins, això ho hem trobat doncs, a zoos, i altres espècies. I, de fet, el nombre d'espècies que es poden infectar amb el SARS-CoV-2 ha anat incrementant amb el temps. Cada vegada sabem que hi ha més espècies que són susceptibles de forma natural. I com ara ha citat els famosos lleons, els grans fèlids del zoo de Nova York, a dia d'avui potser hi han hagut entre 15 i 20 zoos a nivell mundial que han tingut animals, sobretot grans felins, però també primats no humans, que s'han infectat amb el SARS-CoV-2. Amb la qual cosa continua sent un tema de preocupació, i si ho recordeu, a finals del que era l'any 2020, van tenir infecció a 4 lleons, al zoo de Barcelona també, que van tenir una sintomatologia molt lleu, que és el que normalment passa amb
el... Això li anava a preguntar, és a dir, primer, si tenim una mascota, sigui un gat, sigui un gos a casa nostra, podem saber què està passant el virus, punt primer. Segona, en tots els casos que han estat contemplats o tipificats aquí a Catalunya, per exemple, estem parlant de que els animals ho han passat d'una manera lleu?
Responent a la teva segona pregunta, sí, majoritàriament és lleu. De fet, el primer cas que vam descriure, perquè ja va ser a l'abril del 2020, anava a dir l'any passat, però no, ja fa dos anys, doncs a l'abril del 2020 vam descriure la primera infecció per SARS-CoV-2 en un gat que es deia Negrito, també va ser una mica mediàtic en el seu moment. Aquell animal va haver de ser sacrificat, però per una cosa que no tenia res que veure amb el SARS-CoV-2. I després hem pogut comprovar infecció o evidència d'infecció amb altres mascotes, en les quals pràcticament no han passat res o era absolutament una sintomatologia molt lleu.
I són transmissors?
Aquesta és la pregunta clau. Poden arribar a transmetre les persones? La realitat és que no s'ha pogut comprovar mai a dia d'avui. També hem d'entendre el context. Normalment, els gats, especialment, que són especialment susceptibles, no surten de casa, com aquell que diu, de l'ambient casolà. Els gossos sí, els anem a passejar, etc. Però el que hem pogut confirmar a dia d'avui és que tots els casos que hem detectat han estat transmissió de persones als animals. Que aquests animals poguessin tenir una possibilitat de transmetre a altres persones, s'haurien d'haver donat unes circumstàncies molt concretes, perquè vol dir que una altra persona, que no sigui el seu propietari, el seu grup de propietaris, probablement estigui molt en contacte, hi hagi una transmissió efectiva, això vol dir una càrrega vírica molt elevada, tot això no s'ha descrit. L'única vegada que sí que s'ha descrit d'una forma evident pas del virus d'animals a persones va ser en granges de bisons. Aquí sí que s'ha pogut confirmar, però mascotes encara mai s'ha pogut confirmar. Si la pregunta és, però és impossible? Suposo que en biologia res és impossible. I en aquest cas, simplement, no tenim evidència de que això hagi passat. I, insisteixo, per les condicions epidemiològiques, pensem que això és molt, molt difícil, i per tant que probablement no és el que ens ha de preocupar, tenint en compte que tenim infeccions desbocades a nivell de persones i de forma globalitzada.
Escolti, miri, li he de dir que té vostè una entrevista, però estupenda, una conversa magnífica de molts temes, però n'hi ha un, permeti que anem tard, però hi ha un que em sembla molt cabdal. Recordo que al començament de la... quan ens van tancar el confinament el març del 2020, vam veure en ciutats, per exemple, i segurament també passarà no només a les ciutats, sinó als pobles, vam veure elements migratoris en animals molt curiosos i poc habituals. Amb el SARS-CoV-2 hi ha hagut moviments que han vingut, com allò que diu, com diu el clàssic, que han vingut per quedar-se? És a dir, moviments migratoris que han vingut per quedar-se?
Bé, el que està clar és que en aquell moment que hi va haver un confinament vol dir que pràcticament totes les persones ens quedàvem a casa i deixàvem molt d'espai lliure a que animals que normalment no s'acosten massa a poblacions, això succeís. I de fet, ja no parlaré dels senglars aquí a Barcelona, però sí que en moltes altres poblacions, potser més de província, doncs tot això ha passat. El que passa és que quan s'ha restablert el que és el moviment humà més o menys normal, doncs això s'ha tornat a retreure. Per tant, no hi ha hagut aquest contacte o aquesta aproximació sistemàtica d'animals salvatges. Però hem de pensar una cosa, i això sí que per mi és molt preocupant. Als Estats Units recentment s'han publicat un parell d'estudis en els quals el cérvol de cua blanca, per tant estem parlant d'un animal eminentment salvatge, però que també és d'aquests típics que en zones de pobles es pot acostar a cases, etc., doncs tenien una prevalença d'anticossos, no estic parlant d'infecció, però d'anticossos, enfront al SARS-CoV-2 de més del 30% i 40%. Amb la qual cosa això vol dir que el cérvol de cua blanca als Estats Units o a Nord-Amèrica, amb tota probabilitat, es quedarà com a reservori de SARS-CoV-2. Amb la qual cosa, una de les coses que ens està succeint i ens succeirà probablement en el futur és que acabarem controlant la pandèmia, segur que sí, però que aquest virus ha vingut per quedar-se no només en les persones, sinó també en certes poblacions d'animals. I això no treu que potser en un futur, i això i ara mateix estic especulant, pugui donar-se casos de que hi hagi animals que acabin infectant a persones, depenent en quines circumstàncies això es pugui produir.
Carai.
I ull, encara pitjor, hi ha algunes variants, i de fet amb la variant beta i amb la variant gamma això es va demostrar, que podien arribar a infectar algunes espècies d'animals que amb les variants clàssiques no s'infectaven. Amb la qual cosa, si això es confirma i això es manté, podria ser que hi haguessin altres espècies que a dia d'avui no coneixem que estiguin infectades i que potser ho estan. Per tant, continua sent molt important també tot el que és la vessant d'estudi d'infecció de SARS-CoV-2 en el món animal.
La investigació, professor, la investigació que és tan important i tan costosa i que i moltes vegades no en parlem. De fet, en parlem dilluns, perquè dilluns...
Jo crec que no és costosa. No. Retorna molt més
del
que val.
Per descomptat. Per això dilluns,
hi ha coses més cares.
Dilluns segur que em voldran parlar, perquè parlàvem de la doctora Magda Campins. Dilluns que ve, a partir de les 9, farem tertúlia de com tornem de vacances i cap on anem, amb la doctora Magda Campins, amb el doctor Bonaventura Clotet, amb el doctor Antoni Trilla i amb el doctor Daniel Prieto Alhambra. Amb tots ells farem tertúlia a partir de les 9 dilluns que ve aquí al Mona Recu. Quim Segalés, ha estat un plaer, professor, de debò. Moltes gràcies.
Moltíssimes mercès, molt agraït.
Catedràtic de la Universitat de la UAP i investigador de l'IRTA Cressa per gripa aviària.